Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Un patrullatge dels que habitualment fa la policia per internet, perquè sí, també hi ha ciberpatrulles dels Mossos, ha permès recuperar un manuscrit teatral del segle XVII inspirat en la llegenda del Fregaria de Montserrat. És una peça de gran valor patrimonial que estava en mans d'un col·leccionista que la venia per internet i que podria haver estat robada d'algun lloc. La peça ara ja es troba a l'arxiu de l'abadia de Montserrat. No és l'única peça. La policia també ha recuperat una creu processionària del segle XVI que fa més de 40 anys que va ser robada de la parròquia de Santa Maria de Sant Martí Sarroca. Aquesta peça, que s'havia de vendre en una subhasta, va participar en l'exposició de creus de l'any 1913 en el primer congrés que es va fer d'art cristià de Catalunya. El seu valor és d'uns 30.000 euros. Són només dos exemples, dos casos de patrimoni expoliat o robat que després es ven per les xarxes. Una pràctica més habitual del que ens pensem. Per posar-ho de sobre la taula, per tenir-ne context, a Catalunya aquest any s'han intervingut un total de 51 documents històrics, dels quals 28 van ser considerats pel seu contingut i valor d'interès i de domini públic. Això és pràcticament un document recuperat cada setmana. Per tant, avui parlem de la nostra portada de l'Ester Migdia, d'aquest patrimoni expoliat, però també de patrimoni eclesiàstic en termes generals, per saber com es protegeix, si els robatoris són habituals i quines peces s'han perdut i no han tornat. Per això ens acompanyarà en Dani Font. Ell és delegat de Catalunya Sacra, un projecte conjunt dels dos bisbats amb seu a Catalunya, que es va crear l'any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església.
Ester Migdia, amb Xavi Toscano.
Aquest és el tema central d'aquest dijous. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que des del monestir de Montserrat confirmen a Ràdio Estel que el document trobat pels Mossos d'Esquadra es podrà recuperar bé.
Sí, entre els textos històrics recuperats també hi ha documents dels tribunals de la Santa Inquisició que s'han entregat a diferents arxius d'altres punts de l'Estat, com Múrcia, València o Valladolid.
També tindrem altres qüestions per parlar, per exemple, de política, on Pedro Sánchez insisteix en trobar-se amb Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, abans que acabi aquest any.
I és que el president del govern espanyol vol normalitzar l'enfrontament amb els populars i els convida a una comissió de treball on s'abordin tres grans eixos: el finançament autonòmic, la renovació del Consell General del Poder Judicial i l'article 49 de la Constitució relatiu a les persones amb discapacitat.
I a Catalunya el govern treballa per ampliar el nombre de beneficiaris que tindran dret a deduir-se el lloguer per habitatge habitual en la declaració de la renda. La mesura s'inclouria en els pressupostos de l'any que ve.
Sí, actualment se'l poden deduir els contribuents amb un salari de fins a 20.000 euros i ara passaria a ser de 30.000. El govern vol ampliar també l'ajut fins als 500 euros.
I en el bloc dels esports us explicarem que el Girona ja és a Alacant, on a partir de les 9 de la nit disputa la segona ronda de la Copa del Rei. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Mitchell donarà descans als jugadors més habituals mentre ha criticat les paraules de Aleix García, que ha dit a Movistar que li agradaria jugar al Barça en un futur, precisament contra els culers jugant diumenge a les 9 al derbi català de primera divisió.
I el Terrassa hi ho va intentar, però no va aconseguir el miracle.
L'estadi olímpic ple de gom a gom no va poder empènyer els agarencs cap a la gesta d'eliminar un equip de primera, l'Alavés, que va imposar-se per 0-1. Sí que va haver-hi un equip de segona federació que va eliminar un primera, el Barbastro, que es va carregar l'Almeria.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat, abans sapiguem quin temps ens espera per aquests tres dies festius que comencen ja demà. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar de precipitacions de cara a aquest vespre. De tota manera, aquesta tarda, les properes, les immediates hores, hem de parlar de nuvolositat en augment i les primeres pluges cauran cap al vespre a les comarques de Lleida, també comarques de Tarragona, i durant la nit i matinada, de dijous a divendres, s'extendran a la resta de Catalunya, ploure a tot el país. Però demà al matí ja s'obriran clarianes a les comarques del sud, comarques de Ponent, mentre que fins a mig matí, migdia, encara plourà a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i el Pirineu. La cota de neu aquesta tarda vespre començarà al voltant dels 2.000 metres d'alçada, però baixarà demà fins als 1.300 o 1.400 metres. Per tant, això ens indica que les temperatures baixaran de forma considerable de cara a demà. Al cap de setmana, sense precipitacions, amb nuvolositat variable, el vent del nord anirà afluixant a poc i diumenge pujaran més les temperatures.
Gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Ester Migdia, l'informatiu de proximitat.
La unitat de patrimoni històric dels Mossos d'Esquadra ha recuperat dues peces del valor artístic que són propietat de l'Església. Per una banda, una creu gòtica robada a la parròquia de Sant Martí Sarroca als anys 80. També un text que va desaparèixer del monestir de Montserrat durant la Guerra del Francès. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un document que feia més de 200 anys que se n'havia perdut el rastre. Els agents de la unitat de patrimoni històric el van trobar en una web de compra-venda de productes de segona mà. El sergent José Luis González Ulloa, cap d'aquesta unitat de la policia catalana, explica com va anar la investigació.
Van aixecar una mica la inquietud dels investigadors. Es tracta d'un punt de venda on hi havia més de 100 documents que, a més de presentar problemes de conservació, per la descripció que facilitaven, doncs feia entendre que podria tractar-se de documents de domini públic o de titularitat pública.
Tot i aquest mal estat en el que van trobar els documents, fonts del monestir de Montserrat confirmen a Ràdio Estel que el text es podrà restaurar i quedarà en bones condicions. A més d'aquest manuscrit, una obra en vers molt important per la història del teatre català, els Mossos també han recuperat documents dels tribunals de la Santa Inquisició que s'han retornat als arxius de València, de Múrcia i de Valladolid, a més d'altres documents que s'han entregat als arxius diocesans de Barcelona i Girona, entre d'altres.
No és l'única cosa. Els Mossos també han recuperat una creu gòtica robada als anys 80 a la parròquia de Sant Martí i Sarroca. La peça estava a punt de ser subhastada i es calcula que podria tenir un preu de venda d'entre 20.000 i 30.000 euros, Pau.
Sí, en aquest cas, els agents van rebre l'avís d'uns historiadors de l'art. La policia va arribar a temps d'aturar la venda i evitar que passés a mans d'un nou propietari. Ara la peça torna a estar sota custòdia del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Tot i que la investigació de la creu i la dels documents no tenen cap mena de relació entre ells, el sergent de la Unitat de Patrimoni Històric, José Luis González Ulloa, ha comentat que es tracta de circumstàncies molt similars.
És normal que la gent, quan rep una herència, quan els seus familiars ja no hi són, d'alguna manera doncs, el que hi ha al pis acabi a un subastero i acabi a una subhasta pública o acabi a internet penjat i a qualsevol pàgina de contravenda.
El sergent ha explicat que en aquest tipus de casos el més important és seguir el fil per poder trobar l'origen de les peces. Per exemple, en el robatori de la creu a la parròquia de Sant Martí Sarroca, també els lladres es van emportar una altra creu, en aquest cas d'estil romànic i del segle XIV, dos calzes de plata i dos reliquiaris. Tot i la investigació policial, els agents no han pogut descobrir qui va ser l'autor del robatori. Això sí, diuen que la investigació continua oberta. A més, la policia recorda que el cas ja ha prescrit i, per tant, el lladre no hauria d'afrontar cap causa penal.
La policia catalana també ha explicat que no veu cap relació entre aquesta troballa d'aquestes peces i l'onada de robatoris que ara fa un any hi va haver en diferents monestirs catalans. El sergent González Ulloa ha confirmat que la investigació sobre aquests casos continua oberta i assegura que no hi ha un problema de robatoris a l'església, oi, Pau?
Exacte, tot i els tres robatoris en monestirs durant l'últim any, la Unitat de Patrimoni Històric dels Mossos no veu que hi hagi un augment de sustraccions de patrimoni de l'església. Pel sergent González Ulloa, responsable de la unitat, creu que els lladres s'aprofiten de les circumstàncies especials.
No hi ha un problema general, vull dir, no és que tinguem una organització criminal que es dedica a espoliar l'església. El problema, a lo millor, és que l'església, doncs, té moltes seus que estan situades, zones poc habitades, zones poc vigilades, sense mesures. És un objectiu fàcil, diguéssim.
Des dels Mossos sí que reclamen a les diferents diòcesis i parròquies que tinguin un inventari actualitzat i amb tots els detalls possibles del patrimoni que tenen. D'aquesta manera, asseguren que serà més fàcil saber si alguna peça artística és robada i, en els casos que ja han sigut robades, poder-les recuperar i retornar-les als seus propietaris legítims.
De tot plegat, en volem parlar a continuació amb Dani Font. Ell és delegat episcopal de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic i també coordinador de Catalunya Sacra. Senyor Font, bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, per entendre's, per posar-ho en context, és força habitual aquests expolis de patrimoni en el si de l'Església?
No, jo crec que no. Ara, aquí hi ha una qüestió molt important, que és que l'Església en té molt de patrimoni. Clar, tot el territori està ple d'esglésies petites, grans, capelletes, catedrals, i cada un d'aquests equipaments doncs, té patrimoni, sí. Sí, és un dels grans valors de l'Església, que el culte al llarg dels segles doncs, ha generat una quantitat importantíssima de patrimoni. Llavors, de tant en tant, doncs sí, hi ha un robatori d'una cosa més artística, una cosa més crematística, i sí, n'hi ha. Però no crec que sigui un problema enorme a hores d'ara aquest tema dels robatoris de l'art de l'Església.
Ho escoltàvem ara fa uns moments, no?, que parlaven els Mossos en aquesta roda de premsa que han fet avui, dient que l'Església sempre havia tingut un problema pel fet de no tenir catalogat o no tenir inventariat aquest gran patrimoni que tenen. Realment és així?
No, jo crec que no és així. O sigui, la idea dels inventaris del patrimoni cultural de l'Església és des de fa segles. I des dels últims 40 anys, per exemple, hi va haver fins i tot una iniciativa entre el Ministeri de Cultura i la Generalitat i els bisbats per procedir a inventariar tots aquells objectes que tinguin valor artístic. Això s'ha anat fent, en alguns bisbats ja està acabat, altres bisbats estan a mig fer, i precisament m'ha fet aquesta setmana que ve, per exemple, hi ha una de les reunions que fem habitualment entre els departaments de Patrimoni Cultural i dels bisbats i el Departament de Cultura de la Generalitat, que és la comissió mixta, que en diem, oi, que surt la llei de patrimoni, i la setmana que ve tenim una d'aquestes sessions i un dels és veure com continuem l'inventari, que són uns inventaris que no s'han aturat mai, es van fent. També és veritat que aquests inventaris solen recollir les peces de més valor, i moltes vegades els furts, els robatoris que patim a les esglésies són d'objectes que no tenen un valor artístic excepcional. Llavors, clar, entre l'inventari sí que sol ser de peces més bones, els robatoris són de peces de llautó o peces que tenen un valor més material que artístic, i llavors aquí a vegades sí que hi ha decalatges. Però l'església fa anys que es preocupa dels inventaris i en fa... Però, bueno, és que de patrimoni n'hi ha molt, i, clar, doncs no arribem a tot arreu.
Perquè al marge d'aquests inventaris, per tenir catalogat tot aquest patrimoni, com es protegeix? Quines mesures de seguretat duen a terme per protegir tot aquest patrimoni que tenen?
És que això del patrimoni de l'Església és una paradoxa, perquè és un patrimoni que està ple de valors, ple de valors. El primer és el valor d'ús. És a dir, el patrimoni de l'Església són eines i són llocs per poder celebrar els sagraments de la comunitat cristiana. Per tant, el primer valor del patrimoni és que hi sigui allà i que es faci servir. Això, doncs, ja ens complica una miqueta la custòdia. Altres valors, al llarg del segle, se'ls han anat afegint, els valors econòmics, els culturals, artístics... Llavors, aquests valors afegits fa que els custodis de les esglésies hagin de vigilar més. I és a dir, aquesta creu que ha nascut perquè la comunitat que celebrant la pugui fer servir en els seus sagraments, té un valor artístic que ens obliga a protegir, un valor cultural, econòmic, que ens obliga a protegir-la. Llavors, és difícil de compaginar l'exercici dels diferents valors, no? I llavors, doncs, cada parròquia, cada església, cada bisbat, cada catedral va fent aquests equilibris importantíssims entre que el patrimoni no marxi de casa seu, que serveixi per les coses que ha de servir, i que al mateix temps estigui protegit. I això, penso que cada vegada més en sabem més, cada vegada més les comunitats parroquials que en tenen cura, els capítols de les catedrals, tota la gent que se'n cuida, és més capaç d'anar combinant aquests valors d'utilització i de seguretat.
En Dani Font és delegat episcopal de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic i coordinador de Catalunya Sacra, que avui agraïm que ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia. Senyor Font, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Quasi 13 minuts, més qüestions d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol reunir-se amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i crear una comissió de treball on s'abordin tres grans eixos: el finançament autonòmic, la renovació del Consell General del Poder Judicial i també l'article 49 de la Constitució, que fa referència a les persones amb discapacitat. Més detalls, Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Sí, ahir va anunciar que volia reunir-se pròximament amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Avui ha dit que també vol crear una comissió de treball per abordar aquests temes. Són declaracions anteriors.
Me voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. En esa comisión de trabajo, donde espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, hay tres temas fundamentales, prioritarios, para este inicio de la legislatura.
I també s'ha mostrat convençut que el Partit Popular hagués aprovat també la llei d'amnistia si no hagués estat perquè depenia de Vox.
Fíjese, yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
També ha defensat que la llei d'amnistia s'aprovarà amb majoria absoluta amb el vot a favor de 178 diputats i que permetrà passar pàgina del procés independentista. I sobre l'impost a les energètiques, afirma que el seu executiu està estudiant propostes per afavorir les inversions en energia renovable.
Encara en política espanyola i sobre la crisi entre Podemos i Sumar, quin ha parlat avui és l'exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha dit que els morats van sentir-se maltractats per part de Sumar al Congrés i que per això els seus 5 diputats del partit han anat a parar al grup mixt.
Sí, tot i això diu que ara és el més sensat que Podemos no bloquegi cap iniciativa legislativa que permeti fer polítiques progressistes, ho ha dit a TV3.
Y a partir de ahora lo que hay que hacer es cooperar, dejar el rencor y la mala baba a un lado y tratar de llevar al Ejecutivo hacia políticas de izquierdas. Yo creo que hay que pasar página, que lo más razonable después de un divorcio es tratar de que haya una relación sensata y razonable, y estoy convencido de que podrá haber acuerdos en muchas cosas sin esta situación tan desagradable en la que Podemos será permanentemente víctima de una situación de maltrato por parte de Sumar.
En les últimes hores, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, també ha demanat als seus exsocis que siguin responsables i que no votin al costat de la dreta i l'extrema dreta.
Mentrestant, a Catalunya, els comuns volen que el Departament d'Educació doni explicacions al Parlament sobre els resultats dels alumnes en el darrer informe PISA. Per això, ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Anna Simó, i el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García, a la Comissió d'Educació del Parlament.
El grup parlamentari de Jéssica Albiach troba vergonyoses les explicacions del Departament d'Educació, que en un inici va relacionar els mals resultats a una sobre representació de l'alumnat immigrant. Posteriorment, la consellera va rectificar i va apuntar a la pobresa infantil i a la segregació escolar. En Comú Podem vol saber com el departament revertirà aquests resultats i si creu que s'han d'assumir responsabilitats.
Gràcies, Judit. Tornem a Madrid, on aquest matí s'ha reunit el gabinet de crisi contra la violència masclista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, s'han trobat per avaluar el sistema de protecció a les víctimes.
Sí, una trobada que arriba després del repunt de casos d'aquest 2023, on 55 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella a tot l'estat i 9 d'elles a Catalunya. Durant la reunió, Marlaska ha explicat a Redondo que el sistema Biogen està protegint ara mateix més de 50.000 dones i alhora té 82.000 expedients actius.
De fet, el mateix ministre, després d'aquesta reunió, ha detallat que la majoria de les dones assassinades aquest any no havien presentat abans cap denúncia i que en d'altres casos el Biogen ja no les protegia.
De les 55 mujeres assassinades al dia d'hoy, 42 no habían presentado denuncia. 13 lo habían hecho en algún momento, por eso estaban en el sistema Biogen. Pero de esas 13, 8 de los sistemas, 8 de los casos estaban inactivos. Eso quiere decir que al momento del asesinato no tenían ninguna medida de protección.
Per tant, és evident que és un sistema que falla. De fet, sobre això n'ha parlat avui a Gregorio Gómez Mata, de l'Associació Espanyola d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista. En una entrevista a La Caravana, asseguna que l'eina és bona, però, com dèiem, no va bé.
No funciona desde su inicio, que es una buena herramienta si se hubiera aplicado en condiciones. Lo único que registra son las mujeres que ya han denunciado, que han dado ese paso, que han pasado por una comisaría o por un cuartel de la Guardia Civil, por una comisaría de los Mossos. Pero las valoraciones que salen ahí están mal. ¿Y por qué están mal? Es muy simple. Todo el mundo está de acuerdo en que muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género no son conscientes de que están siendo maltratadas. ¿Cómo vamos a hacer una valoración del riesgo que puede correr esa mujer si esa mujer realmente no se está dando cuenta en muchas situaciones del riesgo que corre?
De fet, avui la policia ha detingut un altre home que presumptament hauria agredit la seva parella a Lleida.
Aquest dimecres la policia va rebre l'avís d'una dona que deia que estava sent agredida. Un cop al lloc, els agents van observar restes de vidres a la vorera i la víctima els va dir que mentre estava al seu domicili amb un amic, la seva parella va arribar i va començar a pegar-la i a trencar objectes. L'home va ser localitzat a l'escala de l'últim pis de l'edifici on s'havia amagat. Ha estat detingut per un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar i també per danys. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
Més coses. El govern català vol eixamplar el nombre de beneficiaris que tenen dret a deduir-se el lloguer per habitatge habitual en la declaració de la renda. Actualment se'l poden deduir els contribuents amb un salari de fins a 20.000 euros i ara passaria a ser de 30.000 euros.
I a més, l'ajut s'ampliarà fins als 500 euros, quan fins ara era de 300. Aquesta és una mesura que el govern vol incloure als pressupostos del 2024, una informació que ha avançat Nació Digital. Aquest digital també explica que reduirà la càrrega fiscal per les persones que reben una herència i són víctimes de violència masclista i també tindran dret a una reducció de l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual.
I pas històric el que ha fet avui la Unió Europea, que ha tancat un primer preacord per regular la intel·ligència artificial. No n'han transcendit encara detalls, però es tracta del document base per a una primera llei europea que regularà aquesta tecnologia.
Les negociacions entre els 27 estats membres continuen aquesta hora amb temes sobre la taula com els sistemes de reconeixement facial o l'ús de vigilància biomètrica per part de la policia, un debat que de moment és lluny de tancar-se.
Canviem de qüestió, tornem a Catalunya. Si us moveu en cotxe aquests dies de pont, esteu de sort perquè omplir el dipòsit de benzina us sortirà més barat que fa un any. Amb la baixada d'avui, el preu de la benzina i del dièsel ja encadenen unes 10 setmanes de reduccions.
Avui el preu dels carburants està al nivell més baix dels últims 6 mesos. El litre de benzina el paguem ara a 1,57 euros, 14 cèntims menys que ara fa un any, mentre que el dièsel ens costa 1,53 euros al litre, 22 cèntims menys que el desembre del 2022. Perquè es facin una idea, amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres de dièsel ens costarà 76 euros i el de benzina un 78.
Per ser parlant de mobilitat, atenció si sou també usuaris de la línia R2 Sud de Rodalies, que connecta Barcelona, per exemple, amb la costa del Garraf i el Penedès, perquè a partir de dilluns tots els trens s'aturaran cada dia a l'estació de Viladecans. Fins ara només ho feien alguns trens i durant el cap de setmana.
I això comportarà que el municipi tindrà 55 expedicions noves, tant en sentit Barcelona com en direcció Castelldefels, Vilanova i Sant Vicenç de Calders. De mitjana, per tant, hi haurà un tren cada 15 minuts. Renfe calcula que cada dia utilitza l'estació de Viladecans al voltant de 7.000 viatgers.
Marxem cap a la capital, on l'Ajuntament aprovarà una remodelació dels Jardinets de Gràcia que transformarà la calçada actual en una plataforma única. La idea és millorar l'espai públic d'aquesta zona de Barcelona amb parterres, mobiliari urbà i carrils bici.
Segons el pla aprovat per la Comissió de Govern, les obres començaran a finals de l'any vinent i costaran gairebé 1,5 milions d'euros. La reforma també contempla allargar el carril bici del lateral del costat Besòs, que avui dia queda tallat per la rampa d'entrada de l'aparcament subterrani que hi ha i passarà a arribar fins al carrer Bonavista. Es crearan, doncs, uns 47 metres de carril bici nous.
Pel que fa a la informació comarcal, les imatges que ens deixa la sequera a casa nostra són tan impactants que moltes productores nacionals, però també internacionals, s'acosten als embassaments per fer-hi filmacions, per anuncis publicitaris o també per escenes de cinema. La cosa ha anat tan lluny que el pantà de Sau ja n'han limitat els rodatges.
I per això, com deia, s'ha limitat l'ús de drons per gravar imatges i només es permeten rodatges per a usos científics o també informatius. L'ús d'aquests aparells és perjudicial per l'entorn, com explica el valor Ludovic, tècnica d'educació ambiental del Parc Natural de les Illeries.
Un dron té sobretot impacte a la fauna, en especial a les aus rapinyaires, que aquí al Pantà de Sau tenim aquí la cinglera de Tavertet i la cinglera de Vilanova de Sau, que tenen aus especialment protegides i que s'han de tenir cura d'elles.
A partir d'ara, les empreses o professionals que vulguin fer un rodatge han de sol·licitar un informe als gestors d'aquest espai natural. Si l'informe és favorable, la productora haurà de pagar una taxa entre els 300 i els 600 euros per dia de rodatge. Durant el que portem d'any, ja s'han informat de 31 activitats, de les quals 20 eren per documentar la sequera, 6 per activitats culturals, 4 publicitàries i la resta va fer-ho en indrets diferents als de la Vall de Sau.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Ara són les 2:23, aquesta hora, com sempre, els esports. Avui començant parlant del Girona, que ja és a la Canon aquesta nit a les 9. Pol juga contra l'Orihuela, la segona ronda de la Copa del Rei.
Tot mentre encara porta a cua la declaració de Aleix García i la posterior resposta del seu entrenador, Mitchell, és aquesta.
Obviamente me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
Per mi Aleix se ha equivocat, només se ha equivocat i ja està. I jo espero que en Girona a poc a poc la gent sigui del Girona només. Això és el meu missatge per a la nostra afició.
Més enllà del creuament de declaracions, el tècnic madrileny, que és l'entrenador que fa menys rotacions de tota la Lliga, aprofitarà aquesta Copa per donar descans als jugadors més habituals, com Gazzaniga, López, Dubic, Blin, Ivan Martín o Eric García. Mitchell sí que ha confirmat que el Mena serà titular i debuten en una llista amb el primer equip Arango i Enric García. Avui també es juga l'Arandina Cádiz, el Cayón Atlètic, el Sestao River Celta de Vigo, entre altres partits destacats.
Ahir va ser el torn del Terrassa, que no va poder completar la proesa de guanyar un equip de primera divisió.
Sí, el gol del Alcaín va certificar el passi de l'Alavés als 700 de la competició davant d'un Terrassa il·lusionat que va omplir l'estadi olímpic, igual que l'última ronda en què va eliminar l'Albacete. L'entrenador Chus Trujillo s'ha mostrat orgullós dels seus jugadors.
Mi equipo compitió muy bien, creo yo, creo que dimos la cara, creo que la gente de Terrassa se tiene que sentir orgulloso y es un poco como tú dices, ¿no? Un poquito como el Albacete, allí salió cara y hoy salió cruz. Pero bueno, lo que está claro es que este equipo hoy ha dicho el nivel que tiene, ¿no? Y a partir de ahí no hay excusa.
En casa, el Xomer ha eliminat un primera sent un segona federació, no el va aconseguir el Terrassa, però sí un altre equip.
El Barbastro, de Huesca, que va carregar-se un Almeria que no aixeca cap tampoc a la Lliga. Un solitari gol de Carbonell al minut 28 va donar la classificació als aragonesos, que viuen en un núvol. És el més destacat de la jornada d'ahir a la Copa, que també ens va deixar la classificació per penals del Cartagena sobre l'Alcorcón, el passi d'Unionistes de Salamanca guanyant per 2-0 l'Sporting de Gijón i la remuntada descomunal del Betis, que al minut 89 perdia per 1-0 amb el Villanovense. Dos gols a les acaballes del maig van salvar els mobles.
I pel que fa al Barça, Ter Stegen viatja avui a Estrasburg, on s'operarà de l'esquena.
L'operació la realitza el doctor Aship Ghangi, una referència en la cirurgia d'esquena. Per les seves mans han passat noms com els del pilot de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, que va tenir un problema similar al de Ter Stegen. El porter del Barça tornarà demà mateix a Barcelona per iniciar una recuperació que el deixarà dos mesos fora dels terrenys de joc. L'objectiu del jugador és arribar bé al final de temporada i també a l'Eurocopa de l'estiu. Qui no s'operarà de moment és Ronald Araujo. El central del Barça pateix una fractura al pòmul, ho explicàvem ahir. El jugador ha entrenat aquest matí amb una mascareta protectora que farà servir també diumenge contra el Girona.
I enmig de tot plegat, polèmica entre el Barça femení i la selecció espanyola per la lesió d'Irene Paredes.
La jugadora blaugrana ha tornat lesionada de la concentració amb Espanya. El club ha comunicat que Paredes pateix una lesió al recte anterior, sense confirmar, però, el temps de baixa. El fet és que la futbolista va marxar amb Espanya afectada ja per una amigdalitis. El Barça volia que la selecció la deixés tornar a Catalunya, com sí que va passar amb Alexia, però els serveis mèdics van declinar la proposta.
A tot això, la UEFA investigarà per què hi ha tantes lesions de creuats al futbol femení.
No la juga precisament afectat a Alexia Putellas. Es tracta d'una iniciativa del màxim òrgan del futbol europeu per acabar amb una xacra que cada cop és més habitual. La UEFA comença una campanya per conscienciar i prevenir les lesions del lligament creuat anterior. L'objectiu és arribar l'estiu que ve amb una guia actualitzada sobre com evitar i tractar aquest tipus de lesions, un text específicament adaptat al futbol femení.
Deixem ara el futbol, parlem de bàsquet. El Barça cau contra el Virtus Bologna per 80-75 a l'Eurolliga en un partit que dominava la mitja part.
Els blaugranes s'imposaven en els dos primers quarts i en algun punt arribaven a guanyar de 16. S'arribava al descans amb superioritat 33-45 a la represa, però intercanvi de papers. Un Barça sense continuïtat i sense encert en els tirs lliures veia com la Virtus, molt més agressiva, anava retallant distàncies. Al final, 80-75, tot i la derrota, el Barça segueix segon a la classificació i la Virtus puja a la tercera posició.
Sí que ha tingut més sort la penya, que ha superat 81-85 el Besiktas turc i torna a situar-se en zona d'accés de play-off a l'Eurocup.
Efectivament, el primer quart molt igualat, acabava un marcador baix de 14-15. El segon temps anotava un parcial de 0-10 per aconseguir 7 punts d'avantatge. El Besiktas trencava el tercer quart al ritme dels catalans. Només al quart quart els turcs aconseguirien més punts, però això sí, insuficient aquesta remuntada. Feliz amb 21 punts, Andrius amb 11, també Busquets amb 11, els màxims anotadors del partit. Ara mateix la penya, que és cinquena a la taula classificatòria.
I parlem de bàsquet femení, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la nord-americana Rebecca Gardner,
que torna al club gironí després de defensar durant dues temporades la seva samarreta. La jugadora, segons el comunicat del club, estarà disponible a partir de l'1 de gener de 2024 i ve a cobrir la baixa de Kelsey Mitchell, que marxa a preparar el torneig de bàsquet 3x3 dels Jocs Olímpics de París. Gardner va ser MVP de l'any 21-22 amb una mitjana de 14 punts per partit, 5 rebots i 17 de valoració.
Mira, i parlant de bàsquet, ja està en marxa la minicopa ACB de, precisament d'aquest esport, que es disputa al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
Juguen 16 equips infantils de tota Espanya, que tindrà una fase prèvia fins demà i una fase final a Màlaga el mes de febrer. L'Unicaja i el Real Madrid, en condicions de club organitzador i vigent campió, esperen rival en aquesta fase final, de moment ja disputats i amb representació catalana. Breogán 61, Bàsquet Manresa 82, Morabanc Andorra 25, Joventut 75 i Barça 70, UCAM Múrcia 19. Aquesta tarda serà el torn pel bàsquet Girona-Granada, Canàries-Manresa, Bilbao-Bàsquet, Morabanc-Andorra, Joventut-Gran Canària, Palència-Barça i tancaran la jornada l'Obra-Bàsquet Girona.
Mira, acabarem amb un apunt perquè no hi haurà Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya ni el 2030, però tampoc el 2034.
Res de res. El COI ja ha decidit quines seran les seus dels Jocs Olímpics d'hivern d'aquestes dues cites. Els Alps francesos acolliran la primera de les dues edicions, mentre que Salt Lake City als Estats Units rebrà la comitiva olímpica d'aquí a 11 anys. La decisió deixa qualsevol candidatura, inclosa la que pretenia presentar Catalunya, fora de la cursa, almenys fins 2042. Encara hi ha una última oportunitat, i és que França no passi la inspecció del COI.
Estel migdia.
Obrim i informació cultural, avui obre portes al Saló del Manga a Barcelona i ho fa en ple absolut. Només queden entrades per aquest dijous.
L'ambientació, o sigui, l'animació, o sigui, la gent que, vull dir, entén, li agrada això, és el que cerca. Ho sents, recordes el que has vist, amb qui ho has vist, ho comentes, i això és el que agrada.
La cita habitual d'aquestes dates a la capital catalana espera 163.000 visitants, a superar aquests 163.000 visitants de l'edició passada.
Sí, fins diumenge el Manga a Barcelona arriba per segon any a la Fira de Barcelona Gran Via, on ha guanyat 10.000 metres quadrats i també més facilitats. La nova edició creix en espais, sales i oferirà una zona d'activitats molt més gran. Aquest any els visitants podran veure l'exposició dedicada a la gastronomia japonesa i la seva relació amb el manga.
Gràcies, Júlia. Nosaltres amb això acabem. Tornarem dilluns, puntuals a les dues. Demà deixem-nos descansar per un dia. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot.